Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges. Telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, salutacions, especial dilluns 3 d'agost, molt bona temperatura perquè està nuvolet, 28 graus. Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Dilluns?
Sí, dilluns, una altra volta.
I d'agost?
Sí.
Però no per això menys carregat de
notícies, no? Sí, no, no.
Perquè, bueno, jo estava repassant a la nostra pàgina web, que per cert... tinc que dir-los que tots els dies, des de bon matí, estem penjant notícies a la pàgina web, notícies que després repassem, però algunes les comentem en antena i unes altres estan a la pàgina web. Per tant, Maria, avui, perquè ja s'acostumbren a saber que nosaltres tenim notícies en la pàgina web, si te pareix, anem repassant-les tal i com les has penjades.
Sí, eh? Me pareix bé. Vols des de... A lo millor des de la primera
que han penjat. Per ordre de que tu has anat penjant les notícies.
Perfecte.
Eh?
Pues mira, la primera és una nota de premsa que teníem des d'ací de Compromís per Vila-real, perquè ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació el quart institut de secundària i batxillerat per a la nostra ciutat. Ja sabem que des de fa uns dies es porta pues, ese conflicte, no?
En ese sentit, ha de dir que, bueno, l'alcalde que també va vindre va dir que no s'ha reunit el conseller Marçà, que no li ha fet cas, però des de Compromís diuen, bueno, mire, jo els problemes que tinguin entre el conseller i vostè encara mos dona igual. Nosaltres volem així el quart d'institut per a tindre secundària i batxillerat en la ciutat, en un quart d'institut, i si és de Compromís o no, bueno, doncs ja reclamarem, però el volem.
Després ens n'anem fins Borriana, perquè allà la consejera de Ciutadans, Maria Jesús Sanchís, ha demanat un tornillo de Arquímedes per a la zona de la Serratella. Què és això, el tornillo d'Arquímedes? És una maquinària que serviria per a que tota aquesta zona, que és marxal, no s'inundara. I des de fa temps ja porten que volen fer ahir una estructura i ara des de Ciutadans estan demanant-lo per a que... davant que estem ja pròxims a la tardor i que no torni a passar, que quan ve una dana, una gota freda i tot, pues és una zona que sol inundar.
María Jesús Sánchez va estar així dimecres, crec, de la setmana passada, i era una de les coses que podíem parlar, si ens va acabar el temps, i va dir... La próxima vez que venga lo repasamos, pero él va a abordar el tema pero de forma molt lleugera.
Després ens n'anem a Nules, perquè el govern local ha desmentit que pense canviar l'escut de la localitat. Es veu que va haver un bulo, no?, per tot Nules, en els que es deia que l'Ajuntament pensava canviar lo que és l'escut oficial, i des del consistori han dit que no.
No, és que en el ple lo que es va tractar és volien explicar-li a la gent què volia dir si escut. Lo que volien era d'explicar història i no se van posar d'acord en com explicar-la, o va ser un poc lo que va passar en el ple, que després ha trasladat al carrer com a que volien canviar l'escut. I no, era simplement que volien explicar per què aquestes representacions de l'escut.
Home, la veritat és que és una bona iniciativa, perquè moltes vegades tenim els nostres escuts que tenen un significat històric i que a lo millor...
Que el desconeixem.
Clar, que molta gent desconeix, i seria una bona iniciativa. Després parlem de la Diputació de Castelló perquè subvencionarà amb 9.000 euros les activitats i estratègies de captació de clients post-Covid de la Fundació Port Castelló.
Clients post-Covid? A què es refereixen? Ahir sí que m'ha perdut un poc, eh?
Pues, des de la Diputació subvencionarà amb 9.000 euros a la Fundació Port Castelló per a la implantació de programes o activitats de repercussió provincial que ajudaran a desenvolupar nous servicis i estratègies de captació de clients per a l'assistència de l'encontre Fruit Logistic Berlín. Així s'ha establert en un conveni de col·laboració en el Palau de les Aules. No? Imagine que serà un conveni que contempla que aquestes gestions comercials s'han vist seriament afectades en 2020. No?
Clar.
Imagine que per captar i tindre més,
més mercat.
Més mercat.
La Junta de Festes?
Sí, la Junta de Festes d'ací de Vila-real obri el procés per la seva renovació, que culminarà el pròxim 20 de setembre.
Sí, és cert que la persona que portava, la persona que estava al cap d'esta Junta de Festes, ja portava uns quants anys i en les renovacions està bé la persona que ho ha fet i que ha portat un temps, però també estan bé les renovacions i el que poden aportar de nou.
Després també tenim una nota de premsa del Partit Popular, perquè hi ha hagut un cas molt curiós a Borriana i els demanem que no avançarem res, no? Perquè després tenim una convidada que ens explicarà què és el que ha passat a Borriana al principi de la pandèmia, que quan així a la ràdio estàvem parlant de que cuidao, que Borriana era una zona zero, pues ara s'ha fet efectiu en un paper caixit, i per això li demanem que es queden amb nosaltres i després escolten aquesta entrevista molt interessant.
A mi m'ha paregut bé que se puga arribar a destapar, perquè era algo que encara que nosaltres ho diem i ho denunciàvem des d'ací i preguntàvem inclús a l'alcaldessa de Borriana i tot, i ho negàvem tot el temps, haver tingut que estar aïllada. O sigui, Borriana en aquell moment haver tingut que fer cas de lo que els diuen els metges, els que realment veien lo que venien i d'on venia.
Sí, també venim ací a Vila-real perquè Territori està actuant en la calle Maestrat per dotar de seguretat i dignificar este vial inacabat durant la crisi immobiliària.
Ah, molt bé. Sí, perquè, clar, haurien carrers que se queden mig oberts, després carrers que la gent compra a pisos i cases i que els han dit que ahir anirà un carrer, que ahir tindrà les ceres ben acabades, doncs no. I com no s'acaba de fer, els veïns ho patixen haver comprat... Havent comprat cases i pisos de qualitat, després hi ha afectats per això... falta d'acabament de les coses.
Sí, després tenim també diverses notes referents a la Diputació de Castelló, perquè han donat 600.000 euros a organitzacions culturals, 600.080 euros per a treballs comunitaris en les entitats socials. També han subvencionat a la Unió de Llauraors amb 8.000 euros. I per últim, parlar de que el president de la Diputació de Castelló, José Martí, va assistir a aquest homenatge a les víctimes de la Covid-19 que es va realitzar este cap de setmana a Morella. I si vols, ens detenim així perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, que va assistir a aquest homenatge, ha afirmat que la Comunitat Valenciana no es planteja tancaments totals a causa de la pandèmia del Covid-19, però sí ha admès la possibilitat de tancaments de locals o en zones determinades. Ja sabem que a Morella s'ha realitzat aquest homenatge perquè ha sigut una de les més afectades, més de 20 casos a aquesta localitat, que direu 20 casos, però és que pensem que Morella no és una ciutat gran com seria Vila-real, que en comparació per la menuda, per lo xicotet que és el poble. A més, sabem que la residència d'allà ha sigut molt afectada. I ahir el president de la Generalitat ha anunciat que es durà a terme també un homenatge a nivell autonòmic al voltant del 9 d'octubre, Susana.
Sí, volem fer-lo coincidir en este dia tan senyalat per als valencians. Veurem si se podrà fer el mateix dia o serà un dia proper.
Per últim, també... parlar que mentre es decidís o no si tanquen aquests locals d'oci nocturn, la policia de la Generalitat ha fet un ampli dispositiu de vigilància en el qual han participat tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat per velar durant aquest cap de setmana per als locals d'oci i els seus clients per a que compliren de manera estricta amb les mesures fixades per les autoritats sanitàries. On s'ha fet? S'han fet a 55 locals, tant a Castelló, Vila-real com Onda, encara que no s'ha posat cap sanció.
Teníem un tall de veu que havia posat a Radio Nacional d'Espanya. Mira, veurem si el podem recuperar, que ens donava, ens deia com havia acabat aquesta reunió de la FEM, de la Federació Espanyola de Municipis. Si el podem recuperar i el poden sentir els nostres oients, estem buscant-lo. Era de Radio Nacional.
Sí, si vols, Susana, el
sí,
fiquem.
Sí, que el senquem, per favor.
Última hora que acabamos de conocer, la Federación de Municipios y Provincias ha aprobado hace unos minutos el documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit y lo ha conseguido con el único voto a favor del PSOE, que ha suscitado un empate roto por el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero. Pues contándoles una última hora que acabamos...
Has sentit la notícia, no, Maria? En la notícia redactada per Radio Nacional d'Espanya, dia que han sigut els socialistes els que han estat d'acord en que els municipis puguen utilitzar el remanent que tenen, els estalvis que tenen de tot aquest temps. Si recordeu la setmana passada, vam tindre una entrevista en Salvador Aguilella, regidor d'Hisenda de Onda i també diputat provincial, on ens deia que el que el govern vol és que els donem tots els estalvits i ell durant 12 anys es deixarà gastar-los poc a poc, però primer els han de donar tots els estalvis que tens. En aquest cas és el Partit Socialista, en 13 vots a favor, el que ha donat el suport. I cal recordar que d'aquestes 13 persones hi havia una d'ací de la província, concretament és Amparo Marco, l'alcaldessa de Castelló, que ha dit que sí a donar els estalvits de tots els municipis de la província, en aquest cas, de tota la Comunitat Valenciana, però el que ens afecta més de prop és de la província de Castelló, per lo que sent esta emissora, per lo que abarca esta emissora. I recordes, hi havia un representant d'Unides Podem, que era de Ribas, va a Madrid. Pues pensàvem que donaria també el sí. I quan va estar la diputada nacional el divendres, Marisa Saavedra, ens va dir que, bueno, no ho sabien. Ahir em va fer dudar, Bueno, pues Unides Podem us ha votat en contra, els altres han sigut del Partit Popular i de més partits que siguin representats allí, però els que ha eixit, o sigui, els que han donat suport ha sigut els 13, hi havia un empat tècnic, però ha sigut Abel Caballero, socialista, que ha fet aquest empat, i no és que el Partit Socialista garantitza o dona ja el vistiplau perquè els municipis puguin gastar els estalvis. No. Ha autoritzat aquí. Tots els municipis, sí o sí, donen més diners al govern central. Tots. I a canvi d'això, el govern ens diu que durant 12 anys nosaltres podrem anar gastant-los poquet a poquet. Això és una notícia redactada de principi a fin. Es sap molt de mal quan no se compta tot. Saps, Maria, a favor i en contra. En fi, tenia que aclarir-lo, ho sent molt, però tenia que dir-lo perquè era algo que no m'ha semblat bé i que me sap mal. Ara, en este moment, Radio Nacional d'Espanya està dirigida o, per un partit. Me dona igual, com quan ha estat per l'altre partit, però que trist, no?, que no se diguin les notícies senceres. Senceres, per favor, tota la notícia. I després l'oient pot estar a favor o en contra, però és tan fàcil com dir-la tota la notícia, com fem nosaltres, Maria. Donem notícies variades, les que ens arriben, les que es podem, les posem a la pàgina web, les que no les traiem en antena, les que no les posem perquè les senquen més tard. En fi, és, no, Maria, aixina.
Sí, és aixina. No res, per com hem fet tot un recorregut polític, volia acabar en una notícia graciosa, o bé, graciosa tampoc, perquè... És
curiosa,
més contraproduent,
curiosa.
No? Perquè
però és curiosa.
Sí, perquè han hallat l'esquelet intacte d'un mamut en el desgel en el círcul polar àrtic. Esta zona on s'ha trobat està experimentant un gran canvi per les altes temperatures que està patint aquesta zona, no? I han trobat tot l'esquelet del mamut, que per ara no teníem tot el
tot
cos,
un esquelet,
tot clar. Un esquelet, clar. I clar, jo abans et deia, imagina't tota la calor que es té que fer allí, perquè durant molt de temps ha estat recobert aquest esquelet de l'animal per tot el gel, no? Hasta on ha tingut que arribar el desgel per a que s'hagi quedat al descobert.
En principi ens diuen que, bueno, que gràcies a lo que ha passat, que tenim algo que agrair, és que d'alguna manera les polítiques canviaran, aniran a fer-se polítiques més d'acord amb el mig ambient i frenarem tot este calentament que està sofrint el nostre planeta. Que prenguem bona nota i que no deixin a descobert més fòssils d'estos, més que no puguem, que no tornen a arribar notícies d'aquestes característiques. Ens n'anem uns momentets i anem a parlar en Anna Besalduc. Ens contarà què està passant o com enfoquem i si no entrada al col·legi, perquè pareix que no, però és que estem a 3 d'agost. És que en un mes pràcticament tenim a tot el món a travegar en el curs escolar.
La vuelta al col·le.
Uns minutets de publicitat i allà anem.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila Real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Dressing up the truth, I've been dressing up for you. Then you leave me in this room, this room. Pour a glass and bite my tongue.
12 i 21 minuts del migdia i ara sí, ara anem a parlar amb Anna Besalduc, diputada autonòmica i membre de la Comissió d'Educació i Cultura. Anna, paquet de mesures, i ese paquet de mesures per a l'inici de curs en esos 200 milions d'euros que rebrem del govern de Pedro Sánchez?
Sí, pues bueno, la veritat és que, bueno, com sabreu, ja fa uns dies, no, en el Congrés dels Diputats se va convalidar el decret llei que feia un repartiment extraordinari a les comunitats autònomes per afrontar el proper curs en totes les mesures per a previndre, no, el tema Covid. Uh-huh. I a la Comunitat Valenciana pues, s'han adjudicat pues, una miqueta més de 200 milions, crec que són uns 207 milions d'euros, i bueno, pues, lo que la Generalitat Valenciana sí que té clar és que se té que garantir el màxim possible la presencialitat a les aules, tenint en compte que la salut és el primer que tot, per suposat, però això pues, farà, estos 200 milions faran que la Conselleria d'Educació pugui contractar 4.300, quasi 4.400 professors més per al curs que ve, tant en primària com en secundària, i també recalcar que aquest augment de professorat no se va produir a tots els col·les i a tots els instituts que estan finançats en fons públics. Perquè tot el món vos entenga, són tant els públics directes com els concertats de la Generalitat Valenciana. Això farà que puguem desdoblar molts de cursos, baixar les ràtios per a garantir, com dia, aquesta presencialitat a les aules, però també en les mesures de seguretat i de distanciament social que se requereixen, no? Pues que a partir de quart de primària pues serà en el metre i mig de distància des de les aules, i en els cursos inferiors pues, seran unitats estables de convivència. Jo crec que és una bona mesura, donades les circumstàncies, no? Vull recordar que, a més, este fons que s'habilita pel govern d'Espanya és un fons no reembolsable, no són diners que tenim que tornar. Uh-huh. És la primera vegada en la història de les autonomies, no, que se dona un fons extraordinari com a motiu d'una crisi, perquè fins ara sabeu que funcionàvem en el FLA. El FLA era un préstec, són préstecs que el govern dona a les autonomies, però en aquest cas és una aportació extraordinària i a fons perdut. No, no tenim que tornar aquests diners, i la veritat és que és una gran notícia, tenint en compte, a més, que són les comunitats autònomes qui tenen les competències en matèria educativa. La veritat és que si fem una comparació en la resta de comunitats autònomes, inclús comunitats autònomes en moltíssima més població que nosaltres, no han fet una aposta per la contractació de tants de professors. No? No cal nomenar ni a cap, però sí que és veritat que la Comunitat Valenciana en aquest tema està sent pionera, com en altres de les mesures que sí que s'han pres també per part de la Conselleria d'Educació per a afrontar este nou curs.
També parlem d'aquests monitors que estaran en els menjadors, no?
Sí, els col·les van a tindre tots una dotació extraordinària per a despeses, no? Per a despeses relacionades en el Covid, tant per a comprar material higiénico-sanitari com també per a augmentar el número de monitors de menjador, que també serà necessari perquè, com diem, els cursos de quart de primària per avall, al ser unitats estables de convivència, tampoc se deurien d'ajuntar en els menjadors i, per tant, intentarem que aquestes classes puguin anar al menjador a les seues pròpies aules, per a mantindre aquestes unitats estables de convivència i, per tant, els col·les i els instituts tindran una dotació extraordinària per a fer front a aquestes despeses. Però també hi ha una altra part molt important en aquestes mesures, que és la part de la digitalització, no? Perquè sí que volem tornar a les aules i a la presencialitat, però és veritat que tenim que estar preparats per a qualsevol incidència que se puga produir. I, per tant, el tema de la digitalització és fonamental, no? Les plataformes que s'han utilitzat i que s'han ampliat moltíssim durant els mesos de confinament, les hem de millorar, les hem d'ampliar i, per tant, hi haurà d'estos diners, hi haurà 33 milions que aniran a millorar esta digitalització, inclús per a comprar més tablets per a repartir a l'alumnat que no té estos dispositius i que no pot afrontar un confinament, no?, en totes les garanties per a poder continuar en els continguts curriculars des de casa. Sí que vull recordar al respecte que ja en el confinament se van adquirir per part de la conselleria unes 14.000 tablets que se van repartir. Evidentment no són suficients, no han sigut suficients. També és veritat que la conselleria en aquell moment no ne va comprar més, no perquè no tingués la voluntat, sinó perquè el subministrador no era capaç de subministrar tantes tables. Pensem que a totes les comunitats autònomes n'estaven comprant en aquest moment i el mercat estava una mica saturat. Ara, a banda d'aquestes 14.000 que ja se van repartir, la conselleria n'ha comprat 15.000 més, que ja les té en els seus almacens i en disposició de poder repartir en setembre a l'alumnat, però també se'n van a comprar més en estos diners que vindran del govern d'Espanya, hasta el punt de que sí que podem dir que en la previsió que té la conselleria, i donat que durant tot el mes de juliol tant els col·les com els CEPs com els instituts han fet una comunicació a la conselleria per a dir el número que necessitaven, el número d'alumnes que tenien a les seues aules que no tenien dispositius mòbils electrònics per a poder fer una educació a distància, estem en disposició de dir que tots els alumnes que no ne tenen de quin de primària per amunt, tots tindran estos dispositius electrònics per si ve, pues, lo que tots no desitjarien, però si ve algun tipus de confinament per a que puguen treballar.
Utilitzar-lo. Això era algo que a les mares els preocupava, inclús que durant aquest temps a la ràdio ens arribaven missatges i missatges de veu, whatsapps. Ells parlaven del criteri que s'havia utilitzat a l'hora de repartir les tablets. Vostè acaba de dir que se farà un seguiment des del col·legi per a veure els xiquets que no tenen dispositius. Serà aixina, no?
Sí, això s'ha fet durant el mes de juliol. La conselleria ja té les dades. La veritat és que els equips docents i els equips directius han fet una tasca encomiable perquè ja han remès totes aquestes dades. Jo crec que va començar tot això sobre el 5-6 de juliol, però ara ja la conselleria té totes les dades i com te dia, estem en disposició de dir, perquè així no ho ha dit el conseller i així ho ha dit el secretari autonòmic, que tots els xiquets i xiquetes a partir de quinta primària que no tenen aquests recursos, tots en tindran. La veritat és que els criteris normalment són objectius i de vegades pues, se produeixen agravis comparatius. Això és perfectament admissible. Comprenem perfectament la preocupació de les famílies. El que sí que tenim que tindre clar és que hi ha una voluntat de solventar aquesta qüestió. Però jo també vull recordar una cosa perquè el temps passa i moltes coses se mos oblidin jo. Sí. Recordo en l'any 2009, hi havia un projecte en el Ministeri d'Educació en aquell moment, el president del govern era Zapatero, sí. I hi havia un projecte que seria Educa 2.0, on el govern d'Espanya ja ficava uns diners per a que les comunitats autònomes, ficant una altra part, comprarien ordenadors portàtils per a l'alumnat de cada comunitat. Uh-huh. Moltes comunitats se van adherir a este projecte, però en aquell moment el conseller d'Educació, que era Font de Mora, uh-huh, pues va decidir no sumar-se, i a més en un argument que el van desmentir els metges molt ràpid, no? Perquè jo recordo la frase que va ser titular, que no s'adheria al programa per a comprar els ordenadors perquè produïen miopia, no? Que a més, uh-huh, els oftalmòlegs van així immediatament a dir que això no era veritat, que la miopia era la del propi conseller en aquell moment. Jo sí que crec que en quant a la utilització d'aquestes eines, sobretot, si en el 2009 haguéssim entrat en aquest programa, uh-huh, pues, haguérem adelantat molt, no? I les famílies i els alumnes estarien ja més acostumbrats a treballar en aquestes eines. Però bueno, nunca es tarde, si la dicha és bona. El que està clar és que per a fer aquestes coses se necessita, a més de diners, voluntat política. I que està clar que el govern del Botànic ho té clar i apostarà per això.
Ahí és on volia comentar-li també, en cas de que tornarem, que Déu vulga i no tornem a este confinament, els xiquets tindrien tablet, tindrien el dispositiu, però se tornaria a protegir el fet de que tinguin les necessitats bàsiques, com és llum, aigua, però també tindrien garantit el tindre connexió a internet?
Totes les tablets van en connexió a internet. No, el dispositiu s'entrega en connexió, en una targeta SIM per a connexió a internet. Uh-huh. Totes les de la Comunitat Valenciana
ja tenen el seu propi dispositiu.
Efectivament, el propi dispositiu porta una targeta SIM, uh-huh, per a que se puguen connectar. No necessiten, a més les famílies no necessitaran contractar cap servei per a poder-se connectar.
Això era algo també que no tenia massa clar la gent i que m'ho preguntaven, és dir, però tema aclarit, és dir, la tablet ja va preparada per a poder tindre, per a poder fer la labor per a la que se li dona, i és per a l'ensenyament en cas de que no pogueren assistir al centre.
Efectivament, però a més les plataformes, uh-huh, en les que estan, les que han treballat, són plataformes que se van a multiplicar la seva capacitat per, bueno, se van a elevar la enèsima potència per a que no hi haguen problemes a l'hora de les connexions, per a que funcione bé, i com te dia antes, és veritat que a pesar de que tota la part de la Conselleria d'Educació, uh-huh, que porta tot el tema de noves tecnologies, està treballant de nit i de dia, i quan toca la Maria, per a dotar de més capacitat, és una cosa que mos va pillar tant de sorpresa que, pues bueno, se pot millorar, efectivament se pot millorar, i està treballant en això, per a que si arriba un altre confinament, pues no tinguem estos problemes. Però a banda dels els dispositius també s'han d'aprendre a utilitzar, uh-huh, i inclús les famílies ho han d'aprendre a utilitzar, inclús els propis professors han d'aprendre a utilitzar les plataformes, i per això, a més, la conselleria ja ha ficat en marxa un munt de cursos a través dels CEFIRES per a que els propis professors, uh-huh, se familiaritzen en aquestes eines. I inclús al principi de curs se van a fer classes específiques per a l'alumnat, inclús per a les famílies que ho necessiten, per a que aprenga a utilitzar-les també en el cas de que pugui vindre, que convé a dir esto, ojalà no, un nou confinament. Mm-hmm. Però sí que té que ser, al final no és només l'entrega del dispositiu, uh-huh, sinó que ens tenim que acostumbrar tots a fer-les treballar, no? i a utilitzar-les. Bueno, uh-huh, jo crec que els nostres xiquets i xiquetes no tindran problema, uh-huh, perquè la veritat és que manegen les noves tecnologies, uh-huh, d'una forma tremenda, però al final jo crec que anem cap a un espai on les pròpies aules d'informàtica, ho vaig a dir en sentit figurat, vull dir, han de desaparèixer, perquè al final totes les aules tenen que ser aules on s'utilitzen aquests aparells, i per tant totes les aules seran aules d'informàtica. Uh-huh. Són temps els temps de crisi sempre són temps d'oportunitats, i bueno, pues, hem de dependre de tot el que ha passat. No estàvem ningú preparats en tot aquest tema de les noves tecnologies i les classes, però jo crec que això li pegarà una espenta important, no? Sobretot perquè el govern d'Espanya està responent a aquestes necessitats, clar.
No deixant a ningú darrere, a ningú xiquet que per no accés a aquestes tecnologies no poguera desenvolupar-se en aquestes matèries. Per cert, vostè també és alcalde de Sant Mateu, tot bé per allí?
Sí, per així va tot bé. La veritat és que, bueno, ja estem en agost i estem recibint la visita pues, de tota la gent, tots els santmateuans i santmateuanes, que viuen fora i que venen tots els estius, que ja tenien moltes ganes de vindre, i bueno, pues, esperant un estiu diferent, perquè com a tots els pobles pues, no anem a tindre les nostres festes majors, tradicionals, no? Però sí que anem a fer pues, moltes coses relacionades en la cultura, i en els jocs també per a xiquets, pues, jocs que sí que podem fer i controlant els aforaments, però bueno, creiem que no, tampoc seria just, no?, que la població no tindria aquests moments d'esbarjo que tots necessitem, no? I bueno, anem a fer moltes coses. De fet, este proper dissabte, los dos propers dissabtes tenim la gran sort de tindre un concert, dos concerts de Vasco Vasilev, que és un dels 5 millors violinistes del món i que ve cada any a Sant Mateu a fer-nos els seus concerts, que, a més, teníeu en Vila-real un concert molt bonic, me consta, preparat, però que, bueno, se va tindre que suspendre perquè estàvem en ple confinament, crec que era per al maig, en les festes, però que, bueno, que també me consta que només se podrà...
Se
reprendrà, perquè la veritat és que és un plaer poder escoltar el seu violí i, bueno, pues moltes coses, no?, que tenim preparades.
Diputada, ara sí, en clau de diputar, oci nocturno sí, oci nocturno no?
Mire, jo crec que tot se pot fer sempre que se respeten les mesures de seguretat. I si se respeten les mesures de seguretat no hi ha problema. El problema existeix quan no se respeten aquestes normes de seguretat. Jo li puc dir que hi ha molta gent que sí que les respeten, molts de locals que les respeten i que, per tant, això se té que tindre en compte. Les normes són clares. Distància de seguretat, ús de les mascaretes i sentats a una taula. És una forma diferent, però aquesta és la forma perquè ho poguéssim gaudir. Jo també crec que la gent jove té dret a tindre una nova normalitat. De veritat, és que ho crec. I crec que ho faran bé i crec que ho poden fer molt bé. I per tant, si se respecta tot això, no hi haurà cap tipus de problema. Tenim que pensar tots. És veritat que en aquest moment els casos que tenim hi ha un elevat percentatge que és de joves de menys de 30. Val? I probablement aquesta gent més jove no passa un Covid tan dur com les persones més vulnerables o de més edat o que tenen alguna patologia prèvia. Però sí que tenim que pensar que tots a casa tenim gent que és de risc. Jo, per exemple... a casa meva, la meva abuela té 98 anys, està perfecta, però té 98 anys. Jo tinc que parar compte i els meus germans i els meus cosins de que tenim que parar compte de fer les coses bé, perquè és que després a casa està la nostra abuela. I totes aquestes coses, com li dic, pues, s'han de respectar. Jo sí que sóc partidària, com te deia, de que la gent més jove tinga aquesta nova normalitat. Ells estic segura que ficaran de la seva part i allí on no se ficarà de la seva part pues, se tindrà que o tancar el local o anul·lar la festa. De fet, a mi m'apareix com a alcaldessa, m'apareix perfecte que la Generalitat Valenciana hagi ficat un dispositiu de control i hagi ficat a la policia autonòmica i a la... parlant en qualsevol cosa i força de seguretat de l'Estat, inclús en les policies locals, per a que se complisquen i qui no complisca, perquè hi ha vegades que tampoc és responsabilitat dels propis joves, a lo millor és responsabilitat del que porta un local. Però si no se complixen, se tindran que pillar mesures. Però els joves tenen que tindre dret a poder disfrutar d'una altra forma diferent, però també del seu oci i sobretot a l'estiu. Així que jo, aquesta és la meva resposta, jo crec que és molt clara. I, bueno, i evidentment, si passaria qualsevol cosa, s'haurien de prendre mesures. Però, de moment, anem a confiar.
Anna Besalduc, diputada autonòmica i també alcaldessa de Sant Mateu, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit la seva postura davant de totes aquestes coses que en aquest moment tenim que estar tot el món tan pendent i que ens preocupen molt. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon y he pagat una barbaritat.
¿Pero com és això?
Cada volta pague més.
¿Y per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
¿A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista. No saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
I ara, com cada dilluns, anem a abordar el tema de l'agricultura. Sí, l'agricultura, per què? Pues perquè per a la nostra província és molt important i volem saber en aquest moment en quin punt estem, tant en el cotonet com aquestes reduccions que estan fent a la PAC, robatoris, que se cremen parcel·les... Volem saber en cada punt on ens trobem i per això estan en nosaltres Lupe Broc, que és d'Alif. Molt bon dia, Lupe.
Sí, hola, bon dia, Susana.
Una sòcia d'Alif, dona en ganes de tirar avant l'agricultura, no?
Exacte, sí, moltes ganes.
I Eva Domínguez, que és la secretària comptable de l'Associació de Llauraors Local de Nules. Molt bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia.
Antes de entrar en el tema, me había demanat Lupe, si, perdó, me había demanat Eva si podia donar o fer un cridament així en antena, i per això és la primera en què ens parlarà.
Sí, jo des d'ací de la ràdio de Villarreal a tots els oients m'agradaria fer menció i animar a la gent a que es faci donant de mèdula. Tenim un xiquet en Nules que té 11 anys, pense que necessita la nostra ajuda i necessita que la gent se consciencie i es faci donant de mèdula. Donar de mèdula és molt simple. És de 8:30 a 2:30 en l'Hospital General de Castelló i pots cridar al següent telèfon. És el 964-72-5250. En una xicoteta extracció de sang, Jordi pot ser que trobe el seu donant. Vos agrairia a tots que un xicotet esforç que no mos mereix res a nosaltres, a d'ell li pot salvar la vida. Feste donant de mèdula òssea. Gràcies.
Bueno, ja dit això, sabem que de 8:30 a 2:30 has dit, no?
Sí, en l'Hospital General de Castelló.
En el general, en una xicoteta extracció, pues encontraríem...
Molt important és que les persones de 40, més de 40 anys no poden ser donants.
O sigui que l'edat està fins als 40 anys. Jordi trobaria això, el que li donaria la vida. O sigui, imagineu-vos que si qualsevol de vosaltres sou aquesta persona que li donaria aquesta vida, aquesta tranquil·litat a aquest xiquet de 11 anys que té tot el dret del món i que el que volem és que tinga una vida sana. I si hi ha algú, si algú de nosaltres som aquesta persona adequada per a donar-li aquesta vida, bueno, pues, per què no? És el millor que podem fer en esta vida, donar-li vida a altres persones, que a més no es costaria res. Bueno, dit això, ara anem a parlar en castellà, pues, perquè com tant Alif com l'Associació de Llauradors Local de Nules pertenece a FENAI. FENAI és una associació a nivell nacional, i després d'esta entrevista també la passen a altres parts d'Espanya, tres comunitats autònomes, pues anem a parlar en castellà perquè tot el món puga entendre-nos. Lupes, comencem. Representante de Alip, Lupe Brock, la que nos hablará de esa reducción de la PAC.
Sí, yo quería comentaros un poquito que la PAC simplemente es una política agraria que tenemos en común todos los miembros de la Comunidad Europea. ¿Vale? Ya lleva desde el año 62 y esto era una asociación que se hacía entre la misma Europa, los agricultores, con unos objetivos pues muy lógicos, sencillos para nuestro sector, como apoyar la agricultura, mejorar la productividad agrícola, garantizar que todos los agricultores de la Unión Europea tuvieran un nivel de vida razonable, ¿vale? Y también, por supuesto, mantener viva una economía rural. Pues bueno, en una política de nacional y europea para sacar adelante un plan de reconstrucción, nos hemos encontrado con que para nuestro sector ha habido un recorte importante de un 9,6% de las ayudas. Claro, estas ayudas nos van a hacer que tengamos un aumento de los costes de producción. Anualmente vamos a recibir 600 millones de euros anuales para España. Y pues esto ha sido un poco a cambio de otras políticas, aumentarlas en un porcentaje que era en un 3%, políticas en las que España, en concreto a los fondos a los que ha ido destinado, que es un fondo llamado de cohesión, España no tiene acceso a estos fondos. Quiero decir, no nos han reducido este 9.6, pero no nos lo han compensado, aunque fuera en otras partidas presupuestarias que beneficien a otros sectores. En la práctica, la finalidad de la PAC viene un poco mermada, porque no tenemos que perder de vista que la agricultura es un sector muy importante en el día a día, en nuestro grupo alimentario, y es un sector como cualquier otro. No va a ser la agricultura un sector con menos peso en lo que es el conjunto de la economía. Nos pasa que somos un sector con unos ingresos inferiores para el que se dedica a esta actividad, unos ingresos del 40%, inferiores a otro sector, o sea que no es alentador trabajar en el sector agrario porque los ingresos son pues este porcentaje inferiores. Tenemos unos agentes externos como climatológicos y actualmente de plagas que no podemos controlar, que necesitamos este apoyo para poder hacer frente a estas inclemencias, pues esto de plagas y del tiempo, y que un agricultor siempre tiene la mentalidad de que tiene que manejarse con un sistema sostenible de producción. Te dediques exclusivamente a la producción ecológica, a la producción integrada, seas un agricultor más tradicional, pero todos somos conscientes que el medio ambiente es el que nos permite que nosotros también desarrollemos nuestra actividad. No nos hace falta que nos reduzcan los límites máximos de residuos, que de hecho también se han reducido muchísimos. Somos los primeros que cuando llegamos a nuestro campo y lo vemos como ahora, con el tema que está tan al día del cotoné de Sudáfrica, vemos nuestras variedades afectadas, pues bueno, pues se nos ponen los pelos de punta, no sabemos dónde tenemos que acudir, qué tratamientos fitosanitarios debemos aplicar, consultamos entre nosotros, con nuestros técnicos de campo. Y ahora, pues bueno, nos hemos encontrado con que estamos en un vacío en el que fitosanitarios que nos iban funcionando desde muchísimo tiempo, como el clorpirifos y el metilclorpirifos, pues desde mediados de abril, creo recordar, ya no los hemos podido aplicar. Yo he podido hacer una actuación preventiva previa a estas fechas, siempre para reducir población y con el apoyo de los técnicos, pero no ha sido suficiente. Entonces, ¿por qué nos han quitado este único agente químico del que podíamos disponer? ¿Por qué tenemos que encontrar ahora esta merma más económica en nuestra producción si ya nos van a reducir el tema financiero, como os hemos dicho, os he explicado ahora con el tema de la reducción de las ayudas de la PAC? ¿Y qué vamos a hacer con nuestros campos si nosotros mismos no sabemos ni qué es lo autorizado para poderlos llevar adelante?
En este caso, primero, lo que nos ha argumentado Lupe ha sido que desde la PAC, o sea, que desde los fondos europeos se va a recibir menos. Cuando se protesta por eso, le dicen no se preocupe porque lo van a recibir por otro lado, también sigue siendo falso que lo reciben por otro lado, o sea que no ha habido ningún tipo de compensación. Y luego nos expone el problema que tienen en este momento con la agricultura. Pero yo creo que Eva Rodríguez, Eva Domínguez, nos hable de la agricultura ecológica, porque ella sí es una persona que practica la agricultura ecológica. ¿Son los agricultores tradicionales, como antes ha hablado Lupe Brock, personas nocivas para el medio ambiente?
No son exactamente personas nocivas. Es lo que hemos ido practicando toda la vida, es lo que más se conoce y es lo que realmente ha dado de comer a muchísimas familias. O sea, no estamos, los que somos ecológicos o practicamos la agroecología, no estamos en contra de ellos, todo lo contrario. Intentamos hacerles quizá entender que hay otras vías, como por ejemplo la lucha biológica. Pero cierto es que, por ejemplo, en el tema del cotonet de les Baix, yo como agricultora ecológica y agroecológica, no podemos escapar de productos tanto como el clorpirifos y metilclorpirifos, que no podemos estar al 100% con la lucha biológica porque no tenemos solución en esta plaga y nos tenemos que apoyar de este producto. Es una excepción que hacemos, por ejemplo, en mi campo es una de las excepciones que se practica porque si no perdería el 100% de mi cosecha.
Usted que me está diciendo que es una persona que lo cultiva todo de forma ecológica, entiende en este sentido a los agricultores de toda la vida, porque fue, o sea, este producto se les proporcionó a ellos. Ellos no fueron los las personas que crearon ese producto para luchar contra las plagas. Es decir, ¿el labrador de toda la vida es una persona ecológica?
El labrador de toda la vida es una persona que intenta dar una producción al máximo y utiliza quizá algunos abonos un poco químicos que en la agricultura ecológica no entendemos, habiendo otras soluciones, por qué se aplican. Sí que es verdad que se busca un estándar y una figura de calidad que te tiene que obligar a añadir este tipo de químicos, porque si no, pues la naranja no es bonita, la naranja no es grande. En la ecología, los productos, la mayoría, no son bonitos, no son extremadamente grandes, y es porque utilizamos cosas más bien naturales, o por lo menos con total respeto en la naturaleza. Uh-huh.
Pero al final el que manda es el mercado, y lo que se vende es la naranja bonita, el limón bonito, el tomate bonito. Esto lleva y se crean estos agentes químicos para luchar contra eso, con lo cual el labrador lo único que hace es utilizar lo que el mercado le crea. Entonces, el problema estaría en estas figuras que han creado estos conceptos. Es decir, ¿cómo revertimos eso?
Bueno, eso tiene un poquito de difícil solución, porque el labrador de toda la vida se ha visto un poco, hablando claro, desnudo ante esta plaga, porque esta plaga realmente, si se hubiese utilizado lo de la cadena en frío cuando llegan productos de terceros países, si tú uh-huh. ese producto lo controlas y no lo dejas pasar sin unas medidas mínimas, esa plaga no hubiese entrado en nuestro país. Pero como no se ha tratado en frío ese producto, esa plaga nos ha llegado a nosotros. Por lo tanto, hemos tenido que buscar solución, y la solución, el mercado nos ha dicho que nosotros podemos poner hasta el 15 de abril, teníamos respuesta del ministerio uh-huh. de que podíamos utilizar las materias tipo cloipirifos y metilcloipirifos hasta el 15 de abril, cuando esta plaga nos ataca desde principios de marzo hasta finales de mayo. Entonces, en mi caso en concreto, la ecología lo hemos tenido muy mal, y los dos insectarios que existen en la Comunidad Valenciana, tanto Silla como Almazora, uh-huh. no son capaces de producir tantos insectos para tanto. O sea, una de las soluciones que nos daba el ministerio no es viable. No la vemos que pueda llegar al alcance de las 70.000 hectáreas que existen hoy en día afectadas por esta plaga que nos han traído de fuera por no haber simplemente hecho los controles que tenían que haber hecho en las aduanas para pasar el producto. Entonces nos la han traído ellos y ahora nos han dado una solución que se queda a medias y que no vencemos la plaga con estas soluciones.
Por lo tanto, pedirían la ampliación de seguir utilizando este tipo de agente químico, ¿no?
Sí, en un principio lo que las asociaciones las cuales trabajamos, tanto la de Moncófar como la de Villarreal, como la de la Vilabella, como la del Gemesí, uh-huh. Somos asociaciones que estamos en continuo contacto y buscamos soluciones. Una de las propuestas que proponemos al ministerio es el alargar el plazo, porque si la plaga del cotonet nos ataca hasta finales de mayo, ¿por qué a partir del 15 de abril yo no puedo utilizar esa materia? Si con 15 o 30 días más utilizando esa materia yo puedo vencer esa plaga, ¿por qué no alargamos el plazo un mes más de esa materia? Sería una de las soluciones. Otra de las soluciones...
No, de las soluciones sería una de las preguntas. ¿Por qué no?
Efectivamente. ¿Por qué no alargamos el plazo un poco más? ¿Por qué no nos dan esa opción al labrador tradicional que necesita ese producto?
Eva, yo creo que esa opción ha sido un poco dejadez. En este caso de las autoridades, se llama Comunidad Autónoma, Ministerio de Agricultura, porque otros países como Italia sí que han pedido una moratoria del clorpirifos y metilclorpirifos, se le ha sido autorizada y pueden seguir utilizándolo hasta, creo recordar, finales de agosto. Nuestros representantes en el Ministerio o Comunidad Autónoma no han hecho la tramitación por dejadez, por no considerar que esto era en verdad una plaga, por no haber salido de sus despachos a los campos, como tú y como yo, que vamos a diario a ver nuestras tierras y ver que efectivamente lo que existe es una plaga. Entonces, al no pedir esa moratoria que no había que convalidar por Europa, porque existe un marco jurídico, sí. El decreto 43/2020, que es una ley de salud vegetal, y como tal tiene unos principios que desde la primera exposición de motivos, como cualquier ley, se expresa para qué se realizan estas leyes y qué tiene competencia y quién no la tiene.
En este caso, lo que en esta discusión nos podemos llevar a otra vez a estar en la primavera, o sea, en primavera del año que viene,
por supuesto,
sin tener ese permiso y sin poder luchar contra ese cotonet. En esta, claro, llevamos hablando del cotonet durante todo este tiempo, cuando hemos visto los resultados, y no se tiene ninguna certeza de que se estén haciendo movimientos para que esto nos ocurra la próxima primavera.
La próxima primavera la tenemos ya, la tenemos mal. O sea, ya sabemos los agricultores a pie de campo que la tenemos mal, porque nos ofrecen poder solicitar el depredador del cotonet, el Anhelirus aberiae, uh-huh. solicitarlo del 1 de marzo al, creo que es hasta 30 el 30 de abril. Sí. Entonces, claro, si yo tengo que solicitarlo en marzo del año que viene, hasta que a mí me den el depredador, yo ya llego tarde, porque la plaga empieza en marzo. Yo no puedo ir en marzo del año que viene a solicitar que me den al depredador del cotonet, cuando realmente ya lo tenía que tener solicitado para ya, cuando empiece en marzo del año que viene, tener ya el depredador en mi campo.
Sí, en este caso sería tú pides el depredador, y en el otro caso sería que se le diera un margen a seguir utilizando este pesticida que se utilizaba hasta ahora. Porque este margen para seguir utilizando el pesticida sí que existe, sí que habría se podría pedir, ¿no?
Claro, si hacen las gestiones, que ya creo que incluso estarán fuera de plazo, tal vez ya, uh-huh. casi seguro.
En otro de los temas que también nos preocupaba bastante era lo de los robos. Uh-huh. Esto es algo que yo creo que vamos, es, no sé, yo me pongo en el lugar de cualquiera de los labradores que llega a su campo y se lo encuentra, pues la puerta rota, uh-huh. las cosas arrancadas, y muchas veces no se les puede llegar a dar utilidad a los utensilios porque los han arrancado y han hecho un destrozo que vale más dinero luego repararlo que lo que realmente se llevan, no sé.
En mi caso en concreto, el sábado este novel anterior, uh-huh. llegamos a la finca, la puerta de la caseta donde están las maquinarias, pues las maquinarias, el motor, abonadora, programador, uh-huh. porque va todo programado, pues todo abierto, el bidón del gasoil vacío, arrancada la batería, cortadas todas las conexiones.
Claro.
Claro. Bueno, te quedas, pues, no sé, impotente total, porque es un sector que no trabajamos con grandes márgenes y cualquier tipo de incidencia como esta nos cuesta dinero, como todos, por supuesto, pero en nuestro caso, pues siempre lo acusamos más. Mi finca está totalmente vallada, 100% vallada por todos los sitios, una finca de extensión grande. La pateamos a pie, llamamos a la Policía Nacional, hicimos la denuncia pertinente, pues nada, cortaron la valla, tan sencillo como cortar, entraron con una furgoneta, abrieron la caseta, cargaron todo lo que pudieron y más, y ya está.
Ojo, entraron hasta con una furgoneta.
Sí, sí, sí.
Eva, yo sé que la pregunta es delicada, ¿vale? Y se responde desde donde se puede. Pero, ¿están localizadas estas pandillas, estos grupos de personas que están haciendo estos delitos?
A día de hoy no podemos decir que están localizadas. Nos podemos quizá hacer un poco la idea, pero no podemos decir, no tenemos localización de quién es, pero sí podemos un poco, según han actuado, pues quizá tener un poco la idea, pero no tenemos certeza de quién haya podido ser o...
Sí, en este caso no se puede avanzar más, pero que no crean que no se les tiene la pista cogida. Es decir, yo sé que no pueden decir más, pero sí que de alguna manera se tiene constancia de cómo actúan, qué grupos son, por dónde se mueven y que están encima. Es decir, que no crean que no se les tiene la pista cogida. Otra cosa, es que no se puede decir públicamente, pero vamos, por si nos oyen, que las personas que están afectadas también han puesto medios para que no se les siga afectando, ¿no?
Yo también quería comentar que este jueves pasado a uno de los socios de Alip le ocurrió, según él nos comentaba, lo peor de su vida, y lo entiendo porque ciertamente para los que vivimos, uh-huh. No sé, el que nos gusta la agricultura y la vivimos día a día, el llegar a tu campo y vértelo totalmente quemado, eso, bueno, hasta con los ojos cerrados creo que lo ves. En el caso de los incendios, por parte de la policía, los investigadores, creo que es bastante sencillo o relativamente sencillo averiguar el foco de donde se origina el incendio, porque tiene una dirección hacia la extensión de nuestro socio. Hacer las averiguaciones pertinentes. Y creo que también sería muy noble, quizá sería pedir demasiado noble, el propietario de la parcela colindante donde se ha originado el incendio y ha provocado la quema de toda la plantación, este señor tiene una responsabilidad civil a la que someterse y debería tener sus seguros, y si no los tiene, debería responsabilizarse de los daños de una quema descontrolada de ramas o,
sí,
o
en
matorral.
Este caso, en este caso usted me está hablando de que en uno de los campos han hecho una quema de rastrojos, ¿no? Es que yo no sé si es esa palabra exactamente, pues ha hecho una quema de rastrojos,
sí.
Se ha extendido y ha quemado el campo de al lado.
Sí.
Que lo honesto sería que la persona dijera, oye, mira, se me ha descontrolado,
sí,
y yo asumo las consecuencias que hay, ¿no?
Claro, es que el agricultor tiene muchas obligaciones. Yo, volviendo otra vez a la ley de la sanidad vegetal, estos días que la iba mirando, pues bueno, hay muchas obligaciones, ¿no? La primera, controlar nuestras plagas.
Claro.
No tenemos medios para controlarlas porque las plagas son evidentes, no están reconocidas como plagas, que nos daría a pie a recibir unas subvenciones. Si no se declara plaga, no hay subvención que reclamar. Tú que estás como secretaria en tu asociación, estos escritos, ¿qué subvenciones podemos, o qué indemnizaciones, mejor dicho, podemos reclamar si no hay plaga?
No se puede solicitar, se puede pedir una solución. En el caso, por ejemplo, de la famosa plaga del cotonet de Les Baix, nosotros queremos que la administración asuma los costes de dicha plaga porque no nos ha dado solución. Es decir, según ellos sí que nos han dado solución, pero el agricultor de campo ve que eso no es solución. Entonces, estamos avisando a las administraciones que la solución que nos han dado no son viables, no están haciendo efecto, y les estamos pidiendo ya en el 2020, para la primavera del 2021, que si es la administración la responsable de la que no nos ha dado solución en el campo, necesitamos una subvención para las pérdidas que vamos a obtener. O sea, nosotros ya sabemos que la campaña del 2021 vamos a tener la plaga encima. La administración nos ha dado una serie de soluciones que no son soluciones para nosotros porque no nos están haciendo nada en el campo y estamos exponiendo lo que nos puede ayudar. Una, alargar el plazo de la utilización de la materia del cloipirifos y metilcloipirifos. Otra, la solicitud de la actuación biológica de los insectos del Anaegirus averiae, solicitarlo ya para ya en primavera del año que viene tenerlo. Y necesitaríamos también que todo lo que viene de fuera que hicieran el tratado en frío para evitar más plagas aquí a nuestros cítricos y a todo tipo de hortalizas.
¿Y la cosecha que se ha perdido hasta ahora? ¿No hay ningún tipo de responsabilidad?
No hay ningún tipo de responsabilidad todavía declarada, y desde las asociaciones estamos trabajando para solicitar un responsable que nos subvencionen la cosecha perdida, o por lo menos que nos den una subvención para poder hacer frente a todas las pérdidas y gastos, porque nosotros hemos invertido mucho en gastos para controlar el cotonet, pero no hemos visto respuesta, no ha sido suficiente. Pedimos responsabilidad ante la administración.
Vamos de tiempo justitas. Un último apunte por parte de las dos, la que quiera.
Me da igual.
Bueno, yo simplemente, como cosa curiosa, ¿no? En la ley de sanidad vegetal hay un artículo, el 18, que habla de medidas fitosanitarias. O sea, yo leyendo así un poco entre líneas, ¿qué podemos hacer ante una plaga como esta, con el artículo en la mano? Tenemos que reducir población, tenemos que desinfectar nuestras instalaciones. Estas son todo obligaciones que tenemos los productores. Pero al final de todas, dice, arrancar las plantaciones abandonadas, porque claro, a este ritmo las vamos a tener que abandonar, cuando constituyan un riesgo fitosanitario para las plantaciones vecinas. O sea, ni abandonando las plantaciones, si no erradicamos la plaga, vamos a poder solucionar nada, porque vamos a abandonar el campo, la plaga va a estar allí, se va a seguir estando, a mi vecina Eva se la voy a pasar, esto va a ser una cadena que no vamos a tener final. Entonces, yo lo que pido urgente es, si aún se está en plazo y si no, pues bueno, las autoridades que muevan ficha, poder utilizar el metilclopirifos y el clopirifos, porque es que este cotonet de Sudáfrica o de las valls, que no me gusta llamar de las valls porque las valls, pobrecitas, qué culpa tiene, ¿no?
Qué bueno, sí, sí.
Poderlo utilizar, porque es que este cotonet creo que se reproduce 5, 6 o 8 veces, no sé cuántas veces al año, y lo tenemos en las fincas, ¿eh? No se ha ido.
Por todo lo expuesto al tema de la famosa plaga que nos está perjudicando bastante, queremos hacer una solicitud, queremos que se indemnice a los agricultores afectados por la cochinilla de Sudáfrica, el cotonet de Lesbais o como lo queráis llamar, porque ya tiene varios nombres, que ya tanto la responsabilidad de la llegada de la plaga como la de quitarle las armas para combatirla es de la administración. Que se realice una campaña institucional de combate de la plaga combinada entre trampeo de feromonas sexuales y la biológica con el Aneigirus averiae, y que hasta la administración disponga de cantidades de trampas de insectos necesarios, que solo hay 2 insectarios, y se autorice la única lucha eficazmente contrastada, la prórroga de la utilización del cloipirifos y metilcloipirifos. No podemos seguir experimentando, no tenemos tiempo. La primavera del año que viene ya está ahí. Que se investiguen los motivos por los que se ha prohibido el uso del cloipirifos y metilcloipirifos sin que hubiera ninguna alternativa. Que la exportación a Europa de productos agroalimentarios desde países extracomunitarios sea obligatorio el tratamiento en frío, que por culpa de no haberlo aplicado nos ha llegado esta plaga. Y que se establezcan controles rigurosos de origen y también en fronteras que analicen tanto si los productos agroalimentarios tienen alguna plaga como si contienen algún residuo de productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y no permitidos en la entrada de Europa de estos productos dañinos para la salud. Solicitamos igualmente que las administraciones nos den solución inmediata, porque la primavera del 2021 ya la tenemos encima los agricultores de campo.
Pues dicho esto, espero que esto sea así, que entiendan que sin el campo no podemos vivir, que solamente con las fábricas aquí en esta zona, por ejemplo, la comunidad en la provincia de Castellón, literalmente nos ahogaríamos si no existiera este ecosistema. Y bueno, les animo a que no dejen su lucha y a que se reivindiquen. Lupe Brock, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras.
Gracias a ti, Susana.
Y Eva Domínguez, pues eso, lo mismo. No continúa con la parte ecológica, pero no dejes a los que te han estado antes que tú y de alguna
jamás
manera...
De ellos he aprendido, jamás de lado.
Eso es, y enséñales otras formas para que el campo no se abandone.
Efectivamente. Es una lucha continua e intentamos incentivar y enseñar muchísimo que se puede respetar a la tierra y se puede cultivar y todo se puede estar en armonía y en equilibrio en la tierra, sin necesidad de plagas.
Y por otro lado, yo, por la parte que me toca, muy contenta de ver a 2 mujeres que luchan por esto que es tan importante, que es la ecología, el campo, la vida. En definitiva, es la madre tierra, ¿no?
Es lo que nos da de comer todos los días, comemos todos los días.
Y de hecho el confinamiento nos ha enseñado a que, ojo, que como cierren fronteras, comemos de lo que tenemos, de lo que plantamos.
Y tenemos la suerte que en España tenemos un país que se dedica mucho a la agricultura y comemos bien, no nos puede faltar.
Pues así, seguro que vendréis alguna otra vez, espero que vengáis y que nos contéis cosas.
Cuando nos invites, aquí estamos.
Pues,
Eva.
Sí.
Invitadas quedáis. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Estás a la 92.2 FM. Ahora los sábados Mediterráneo será todo corazón. Todo corazón.
Todos los sábados con Mediterráneo, la revista Lecturas, la revista del corazón más cotizada, la revista con las noticias más exclusivas de los famosos y de la prensa rosa. Lecturas, la revista con los mejores consejos y blogs de belleza, estética, moda y gastronomía. Mediterráneo y Lecturas somos la pareja perfecta. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de la provincia de Castellón.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. I ens arriba un comunicat d'última hora des de l'Ajuntament de Moncofa. Per això volem parlar amb el seu alcalde, Vences Alós. Molt bon dia, alcalde.
Hola, molt bon dia.
Mire, el comunicat diu, per situar els oients, diu que des de Salut Pública ens confirmen que la notícia de divendres passat se va difundir per la Generalitat Valenciana referent a un brot de 6 persones a Moncofa, fa referència al cas que l'Ajuntament ja va informar el 25 de juliol passat. Ens explica, alcalde, què és el que ha passat així?
Pues la veritat que ha passat un despropòsit. És un despropòsit perquè pues, el divendres passat ens criden a nosaltres, comencen a cridar els mitjans de comunicació, de que se n'hava un nou brot en Moncofa amb 6 casos. Nosaltres en aquest moment resistíem a creure-ho, tinguem en compte que Moncofa pues, és una població d'un tamany mitjà i ens coneixem tots encara, i no teníem constància de res, i vam intentar pues, confirmar a veure si se tratava pues, el que finalment sí que ha sigut, que era pues, el mateix brot que havien tingut notícia anteriorment. Sin embargo, no vam poder contactar amb ningú de conselleria i a través pues, de consellals, els altres consellals pues, sí que havien pogut contactar amb algú de conselleria al ser del seu propi partit i ens transmetixen que sí que n'hi havia un brot amb 6 persones i al moment pues, des de la Conselleria de Sanitat pues, fan pública una nota de premsa que sí que parla pues, d'un nou brot de 6 persones. Amb tot això pues, se fiquen en marxa pues, les mesures preventives pertinents per part de l'Ajuntament, encara que no tenim una confirmació pues, del sistema sanitari, però sí que hi ha una nota de premsa de la Conselleria de Sanitat. Però finalment, pues, ara fa breus moments, hem pogut contrastar en Salut Pública de que ese nou brot que parlava la nota de premsa de la pròpia Conselleria no era tal, sinó que se tratava pues, del brot que l'Ajuntament ja havia anunciat el passat 25 de juliol, en el qual pues, finalment eren 4 persones de la nostra població i 2 persones de poblacions veïnes, però que a estar assignades al brot de Moncofa computaven dins del nostre poble, encara que no fossin residents d'ací. També pues, dir que d'aquestes 4 persones que eren residents de la nostra, són residents de la nostra població, pues, 3 en aquest moment ja han rebut de l'alta.
O sigui, que vostè... que té constància divendres a mitja esprà, serien les 5 aproximadament, de que està ocorrint això per permís d'uns regidors que se fan, que li diuen a vostè que ha eixit una nota de premsa en Generalitat, espera un temps prudencial i així a esta casa va arribar sobre les 9 de la nit el comunicat que vostè va fer.
Primer comença a circular a través de l'agència EFE. Després, al cap d'una hora, pues, ja ho publica la Generalitat Valenciana. Clar, nosaltres, publicant-ho la Generalitat Valenciana, li donem la veracitat. Clar. La veracitat i creiem que en aquestes coses pues, també pues, convé pues, actuar amb la màxima rapidesa i prudència pues, sanitària. Perquè no pots imaginar... Pues de que en una altra de premsa del 3 de juliol, no, perdó, seria
el 2 d'agost, 1 d'agost,
el 31 de juliol, fer referència a un brot del qual nosaltres eren coneixedors el dia 25.
Claro,
feia una setmana que ja estava circulant, entonces pues això és el que va crear, ha creat tantíssima esta confusió, i el que ens fica en evidència pues, de que per part de conselleria se necessita un millor canal de comunicació en tot el relacionat amb esta enfermedad.
Sí, perquè en este cas, ixe brot del 25 de juliol, vostè se va enterar no per vies, la conselleria no li va dir res, se van enterar vostès dins del poble, no?
Nosaltres ens enterem perquè se ho transmeten pues, veïns també, o
confirmen. El centre de salut, a lo millor, també, no?
No, veïns del nostre poble. Se ho transmeten, nosaltres ho confirmem, sabem que s'han realitzat proves, sabem que està tot prou focalitzat en la família... De totes formes, ho informem a la població perquè en seguida pues, eixen les notícies i teníem que intentar pues, ser tranquil·litzadors i el teníem localitzat i nosaltres, de fet, el divendres passat pues, vam intentar contrastar de que fora, no fora el mateix, sin embargo, pues, per desgràcia no vam poder contactar amb ningú i finalment el que parlava la nota de premsa de la conselleria era un nou brot amb un cofant, de nou, específicament nou.
Claro.
Nuevo en castellà.
Sí, sí. ¿Saps?
I entonces pues
entonces van entendre que sí que era un nou brot, vostè intenta localitzar on està este brot i clar, no el localitza perquè no era un nou brot, era el brot que vostè ja havia localitzat i que ja hi havia estat persones donades de alta, no?
Sí, i que de fet en la pròpia conselleria ja estaven tota la setmana introduint datos referents a aquest brot.
En la pàgina de la conselleria, la pàgina oficial on tenim ixe baremo de les poblacions, vostè quanta gent li reflejava? Vostè va anar a ixa pàgina?
Sí, a nosaltres encara es refleja a moments d'ara dos persones.
O sigui que en realitat ixa nota de premsa no tenia ningú...
Era contradictòria.
Clar.
Era totalment contradictòria la nota de premsa en el que ficava la pàgina web.
En este cas, el que sí que se va crear va ser una alarma social, que la que ho ha pagat ha sigut la població de Moncofa.
Pues sí, la veritat que ixa falta, ixa desinformació originada en la nota de premsa de la Generalitat Valenciana, pues al final pues repercuteix en tot el veïnat, perquè el veïnat pues és molt sensible a totes aquestes notícies. I després tinguem en compte que en seguida pues se reflecteixen tots els mitjans de comunicació. A raïs d'això pues va vindre a punt a la nostra població, vosaltres pues també que vau fer entrevistes, va vindre pues premsa escrita i vam, es pareixia pues que això anava a convertir-se en algo
un puesto no massa
a confusió. Originada per la pròpia Generalitat Valenciana.
I sobretot ara en aquest moment que està tot el món tan sensible, un puesto turístic com és Moncofa, que viu d'això del turisme, hi ha que anar molt en compte en traure algo que afecte al motor econòmic d'aquesta població.
Pues sí, la veritat és que sí, perquè encara que pues, hem intentat transmetre pues, la màxima tranquil·litat a la gent, que tinga en compte pues, les màximes mesures de seguretat, però que se pot continuar pues, fent la vida que fem tots els dies, pues clar, pues la gent veu aquesta notícia en tots els mitjans de comunicació i va actuar amb molta més cautela i a lo millor, pues, en vez de vindre pues, així, pues, va a la població del veí.
En este cas, els alcaldes, i parlem d'alcaldes de tots els colors, què ocorris? Que tenen que prendre mesures perquè les plages siguin plages aconsellables, però a més, tenen que fer front quan alguna notícia és que no és la correcta, com en aquestes situacions com tenen que actuar?
A mi jo vaig estar parlant constantment amb l'equip de govern i amb els partits en l'oposició. I es va transmetre que, clar, que jo no acabava de tindre-les totes en la notícia. Fins, clar, que ho treu la pròpia conselleria. En el moment en què treuen la pròpia conselleria, si no te pots fiar de la conselleria de Sanitat, ja no sé de qui mos podem fiar. Però, bueno, però al final pues, va ser un... Jo crec que un error, que ells trauen com un nou brot un cas que no era tal.
Però en este cas, per exemple, quan tenien que obrir-se les plages, li parlem si tenia vostè una fulla de ruta i vostè ens deia que no hi havia fulla de ruta i que, bueno, ja ens va sorprendre, pues imagines ara, vostè com a alcalde, que mos està dient que divendres no va tindre forma possible de contactar en conselleria.
No, efectivament, quan vam tenir que obrir les platges, cada poble hem tingut que muntar nosaltres mateixos la nostra fulla de ruta en les nostres mesures que considerem, creant amb nosaltres el nostre gabinet i el nostre plan de contingències. En aquests moments, pues, és algo paregut. Nosaltres, cada poble, Pues per desgràcia han passat des de l'alerta màxima, uh-huh. en la qual estava intervingut per el govern central, per Pedro Sánchez, d'absolutament tot, uh-huh. de repente a delegar tot en la institució pues, més menuda que són les poblacions, que són els ajuntaments.
Sí, però en este cas lo que se reclamava era esa conselleria de sanitat que a vostè li hagueren dit lo d'este brot, que li hagueren dit quina família era, com tenien que actuar en cas de que se fera el brot o que es queren més brots en la platja de Moncofa, i vostè me diu que no va tindre forma de contactar en conselleria.
Sí, nosaltres en aquest aspecte pues, creiem que des de conselleria se tindria que muntar uh-huh. un canal pues, similar al que està muntat en l'Agència Valenciana d'Emergències, uh-huh. que quan, per exemple, s'espera un temporal, totes les poblacions recibim eixa preemergència groga, taronja o uh-huh. roja, de forma automàtica. Entonces no estaria de més de que des de la Generalitat Valenciana s'hemos informat també amb algun automatisme. Avui en dia uh-huh. pues, n'hi ha mitjos informàtics uh-huh. de sobra per a poder ser coneixedors de nous brots que poden haver en reals, nous brots reals, no? com aquest.
No, és que el seu ha sigut un poc...
En les poblacions. I després, totes les poblacions pues, tenim departaments de serveis socials i de policia local que estan habituats a treballar amb dades confidencials. Uh-huh. Nosaltres crec que tampoc estaria de més de que no els polítics. Els polítics no ens fa falta saber el dato d'un malalt, però els serveis socials, per exemple, per a poder ajudar a aquesta persona o a aquesta família per a veure si necessiten qualsevol cosa. Uh-huh. Llavors, la compra d'aliments, per realitzar-los la compra de medicaments, creiem que sí que seria convenient que ho sabés.
Uh-huh. En este cas, lo seu ha sigut pues això, més dur, perquè en este cas, a més, no era veritat. O sigui, ha tingut que fer front a algo que ja havia fet front 2 setmanes abans i que també de querer passar lo seu. Però no sé si avui vostè ja li ha arribat a vostè que el ministre Illa ha creat per a reforçar la sanitat un secretari d'Estat. Avui s'ha publicat en el Real Decret, avui dilluns, per a controlar o per a tindre unes directrius a l'hora de quisquen rebrots. És a dir, avui està publicat en el BOE.
Bueno, pues esperem que siga algo més real que el gabinet d'experts que mos diuen que existia i que no ha existit mai, i que siga pues, més eficient en la lluita contra aquesta pandèmia que el que, per desgràcia, pues, han tingut fins a aquests moments.
Alcalde de Moncofa, Vences Alós, moltes gràcies per haver-nos atès i això, pues, a seguir, que al final el que té que donar al final la cara és sempre això, el que està al costat del poble, que és el que està ahí.
Molt bé.
Moltes gràcies i bon dia.
Igualment.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Vila-real o en www.canen.es.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Conocido una carta que se envió desde el Hospital de la Plana pidiendo el socorro a la Generalitat Valenciana por lo que estaba ocurriendo con el inicio de la pandemia en Burriana, ¿no? Es una carta de la que se han hecho eco en el Partido Popular y por eso hoy tenemos a la secretaria general del partido aquí en Castellón para que nos lo cuente mejor con todo lujo de detalles. Buenos días, Elena Vicente Ruiz.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, nos hemos quedado bastante sorprendidos este fin de semana cuando hemos visto, ¿no?, esta nota de prensa que ustedes han difundido tanto en redes sociales y nos gustaría que nos lo contara usted de viva voz, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí?
Sí, bueno, pues es tan sencillo como lo que acabas de contar. Hemos tenido conocimiento de que el día 23 de marzo los facultativos del Hospital La Plana de Villarreal, emitieron un comunicado urgente pidiéndole al presidente de la Generalitat y a la consellera Ana Barceló, a la consellera de Sanidad, que aislaran de manera inmediata, que aislaran Burriana, el municipio de Burriana. Y bueno, pues porque sabían que había muchos casos de COVID, de coronavirus, y que había que aislarlo por una cuestión de seguridad para toda la provincia, y no se hizo absolutamente ningún caso a los facultativos. Yo creo que, bueno, que la gestión de la pandemia en la provincia de Castellón ha sido absolutamente nefasta, no solo porque los han dejado abandonados, no les han protegido, igual que ha ocurrido en otras comunidades, pero nosotros nos hacemos eco de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón. No han tenido medios suficientes y además no han hecho caso de las advertencias que hicieron con esa carta, que además está por escrito, no es una cuestión que nos inventemos nosotros, sino que es una carta que hacen los propios médicos pidiendo que de manera urgente se aísle el municipio de Burriana ante el peligro inminente del contagio a toda la provincia. Y bueno, pues yo ayer salí también, hice unas manifestaciones públicas diciendo que lo que tiene que hacer Chimo Puig es salir y dar explicaciones. Y bueno, pues que si quiere la consellera también, pero que nos parece suficiente con que salga Chimo Puig, que se ha dedicado durante toda esta crisis del COVID a el postureo personal, a hacerse autobombo, y lo único que hemos tenido conocimiento ha sido de todas las subvenciones que ha estado dando a sus hermanos de manera irregular, y también por eso hemos pedido explicaciones. Hay dinero para sus hermanos, pero no hay dinero para proteger a los médicos ni a los sanitarios. Me parece una absoluta vergüenza y creo que lo último que hemos conocido de esta carta ya es, bueno, pues el colmo, ¿no? El no hacer absolutamente caso, en ningún caso, a los médicos que pedían de manera urgente, además era una llamada de socorro, de que aislara Burriana, y no se hizo ningún caso.
Sí, para contextualizar y poner en antecedentes a los oyentes, recordemos que a principio de marzo ya se especulaba que en Burriana se había producido muchos contagios. ¿Por qué? Porque en una comida, ¿no?, al principio de cuando se iniciaban las fallas, había una persona que acudió a esta fiesta, a esta celebración, y como que mucha gente se infectó ahí, ¿no? También sabemos que el primer infectado de toda la comunidad fue un joven que había estado en una despedida de soltero en Milán y al volver volver, pues había presentado también síntomas de contagio, ¿no? Y desde nuestra radio siempre informamos, pues eso, de que Burriana era una zona cero, que había mucha gente infectada, y ahora, después de que se hayan hecho las respectivas pruebas PCR, se ha demostrado que casi el 40 y 50% de los falleros que residen en Burriana han pasado el COVID-19, ¿no? Entonces, sí, se produce esta carta, ¿no?, a principios de marzo, pero ustedes no tienen no conocen esta información, no conocen esta carta. ¿Hasta cuándo?
Pues hasta hace pocos días, que es cuando nosotros ya nos hemos hecho eco de la carta. Hay que tener en cuenta que a los médicos se les prohibió dar cualquier tipo de información, uh-huh, que tuviera que ver con la gestión de la pandemia, porque se ha actuado tarde. Se ha actuado tarde en la comunidad científica, se ha actuado tarde en el resto de España. Mientras otros países estaban tomando iniciativas y estaban, uh-huh, poniendo medios, aquí se estaba alentando a acudir a eventos o manifestaciones con el consentimiento y además la promoción del propio gobierno. No hace falta más que ver que las propias ministras diciendo, sabiendo ya que el virus era muy virulento, estaban alentando a la gente a que fuera a la manifestación del 8 de marzo. A los médicos también se les prohibía usar mascarillas porque decían que este uso de mascarillas lo que estaba haciendo es crear una sensación de inseguridad que no estaba justificada, y es porque ya sabían, uh-huh, que el peligro estaba, los médicos lo sabían perfectamente. Se les prohibió enviar información, decir lo que estaban pasando, decir que no tenían medios, pero al final las cosas se saben. Y además es una carta que, como ya he dicho, es un escrito que envían los propios médicos y que al final pues trasciende. Y yo creo que esto demuestra la poca, cómo se ha gestionado, ¿no? Que, uh-huh, que no se ha gestionado como se tenía que haber hecho y que, bueno, que hay muy poca seriedad. Y creo que Ximo Puig, que es el presidente de la Generalitat, que en su propio pueblo, en Morella, ha habido un poco de coronavirus, que es absolutamente lamentable. Y no sale en Morella los medios de comunicación porque es el pueblo de Ximo Puig. Si no saldría, sale cualquier caso en cualquier pueblo de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Castellón, y se le da difusión. Y Morella, lo que ha ocurrido es gravísimo. Y en Burriana también, y como tú has dicho, pues se transmitió el virus en un evento fallero, pues por una persona que estaba contagiada, y al final pues Burriana ha sido un poco importantísimo. Pero uh-huh, si hubiera aislado Burriana, como se han hecho en otros puntos de España, seguramente no se hubiera, el virus no se hubiera contagiado de esta manera que ha ocurrido en la provincia de Castellón. Es una negligencia en la gestión, y creo que, bueno, solo le pedimos a Ximo Puig que dé explicaciones, nada más.
Después de esta carta y sabiendo todo lo que ha ocurrido, secretaria, ¿nos podemos fiar realmente de los datos que nos han dado? ¿Sabemos a ciencia cierta el número de contagios que ha habido o no? No podemos ni imaginarlo.
Es imposible saberlo. Nosotros llevamos pidiendo desde el minuto uno que se hicieran test para saber quién estaba contagiado y quién no estaba contagiado. Uh-huh. Han dejado a los alcaldes a los pies de los caballos, los han dejado desamparados gestionando ellos mismos las mascarillas, los test, todo lo que podían hacer para evitar el contagio. Incluso alcaldes les han alertado de que no podían aislar su propio municipio, como ocurrió con el alcalde de Peñíscola y mi compañero Andrés Martínez, que intentó aislar el municipio y fue apercibido por la subdelegada de gobierno diciendo que iba a abrir diligencias porque estaba cerrando el municipio ante el temor de que entrara el virus en Peñíscola. O sea, uh-huh, es que no les han dejado ni gestionar. En San Joan de Moró se han hecho test a toda la población y en otros municipios también. En Onda se tuvieron que hacer los propios test en una residencia de la tercera edad, y cuando se enteró la subdelegada que estaban haciendo los test, se les prohibió que continuaran haciéndolos. Es que ha sido una gestión negligente. No han querido que sepamos los datos. Y bueno, pues sin hacer test es imposible saber la realidad. Un país que no sabe ni contar sus muertos es un país que tiene un problema serio, como ha ocurrido en España, que ni siquiera sabemos el número de fallecidos. Y creo que esta es la gestión que ha hecho el Partido Socialista, que ha sido, sálvese quien pueda, dejar a todo el mundo desatendido, desamparado, a los propios médicos, alentar el tema de los aplausos a las 8 de la tarde para dejarlo todo en una anécdota cuando esto es muy serio. Y ahora falta la segunda parte. Primero, que la pandemia no está solucionada, y el tema económico que nos llega a la provincia de Castellón va a ser brutal. Esperemos que nos haga el menos daño posible.
Y tras el anuncio de esta carta, ¿ya han recibido contestación? ¿Les han dado explicaciones desde la Generalitat o no?
No, ninguna, evidentemente ninguna. Lo que van a hacer es lo que hacen siempre, que es esconderse, esconder la cabeza y, bueno, pues esperar que la cosa pase, que se solucione por sí misma. Pero creo que es muy grave y creo que esto tiene que tener unas responsabilidades que se tendrán que depurar si incluso pueden ser responsabilidades penales por no haber tomado las medidas necesarias las autoridades sanitarias, o en este caso la consellera o el presidente de la Generalitat, y creo que alguien debería responder de manera verbal, pero ya también responder ante los juzgados si es necesario por esta forma de gestionar que ha puesto en peligro a tanta gente en esta provincia.
¿Hemos aprendido de lo ocurrido, secretaria?
Pues deberíamos aprender de lo que ha ocurrido, deberíamos aprender que esto ha sido un problema gravísimo que ha afectado no solo a la salud de las personas, es que va a afectar a la economía de muchísimas familias. Yo creo que hoy, ahora, a quien le toca gestionar es al Partido Socialista, y son ellos los que tienen la responsabilidad de tomar cartas en el asunto y de evitar que esta situación se agrave más. Espero que al Partido Socialista, en este caso a Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, le haya hecho ver la importancia de ser previsor, de tomarse la gestión de una manera pues seria y sobre todo de evitar futuros males y más que nada económicos, que es el temor que todos tenemos.
Estamos viendo, secretaria, también que la mayoría de los rebrotes que se están produciendo es en las zonas de ocio nocturno, ¿no? En esos encuentros entre jóvenes. Hemos visto ya varias discrepancias entre Compromís y el PSPB por lo de cerrar estas zonas de ocio, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Se tendrían que cerrar?
Pues bueno, yo creo que a quien le toca gestionar y tomar ese tipo de decisiones, que es en este caso al Partido Socialista y a Compromís, ellos deben tener sus criterios técnicos que les digan lo que hay que hacer en estos momentos. Lo que no se puede es parapetarse en el criterio médico técnico para unas cosas y para otras no. Yo creo que al final tienen que hacer lo que sea mejor, tienen que tener especialistas al lado que les digan qué hay que hacer y desde luego tomar las medidas que sean necesarias, aunque sean desagradables o aunque sean impopulares, porque al final todo el mundo pues estamos en peligro, ¿no? Y tienen que hacerlo.
Perfecto. Secretaria General del Partido Popular en Castellón, esperemos que le respondan, ¿no?, a todas estas declaraciones y a esta carta que han hecho. Estaremos muy atentos de lo que ocurre después de haberse desvelado esta carta. Elena Vicente Ruiz, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estás a la 92.2 FM.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. 529048.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I ara també des de Onda, Òscar Valero, regidor de Benestar Social, Família i Majors, ens parlarà d'aquestes 200 ajudes econòmiques per a veïns. Molt bon dia, Òscar.
Molt bon dia, Susana, molt bon dia.
I molt bona notícia per a aquestes famílies, perquè rebran ajudes econòmiques. Són veïns sense recursos, no?, de Onda.
Doncs sí, lo que des de l'àrea de serveis socials pensem, no?, que és el moment d'apropar el muscle entre tots i no deixar a ningú olvidat per el camí. I més en aquests moments d'aquesta crisi sanitària i d'aquesta pandèmia que tenim, no?, i la crisi econòmica que veiem que està sortint. Entonces, des del consistori el que estem fent és apostar per ajudar a totes les famílies, incluint pues, famílies que podríem dir que podrien estar oblidades fins ara, no?, com són les famílies monoparentals o les famílies que tenen alguna persona que té la malaltia de la celiaquia.
En este cas, el que estem parlant és estos gastos que hi ha per l'escolarització dels xiquets, els transports, els comedors, menjadors, les tasses de matrícules...
Sí, nosaltres el que hem fet pues, és bueno poder pensar en que les famílies monoparentals en aquests moments pues, estan un poc oblidades, no?, de les ajudes socials i que també poden arribar a tenir problemes econòmics i més degut a la crisi actual. Entonces, el que vam fer va ser ficar-se en contacte amb l'Associació de la Comunitat Valenciana de Famílies Monoparentals i vam parlar a veure de quina forma o de quina manera podíem intentar treure alguna línia d'ajudes per a aquest tipus de famílies. I en consens en ells el que vam fer va ser treure una línia d'ajudes econòmiques per a poder ajudar-los a pal·liar aquestes necessitats, no? Sobretot les ajudes són destinades als fills, així que, no? Pues, els gastos d'escolarització, el transporte escolar, el comedor, els gastos d'activitats escolars, inclús els tractaments mèdics o algun producte d'alimentació o la mateixa policultura que puga fer falta als xiquets.
El que també es diu és que aquestes ajudes són incompatibles en altres per la mateixa finalitat, però no amb el reste d'ajudes, no?
D'ajudes, no, claro. O sea, lo que sí que intentem és això, no? Pues que no hi hagi duplicitat. O sea, si alguna de les famílies ja està rebent alguna ajuda econòmica per aquest sentit, no? Per ser família monoparental, pues no són compatibles en les mateixes que tenen des de l'Ajuntament, però sí que serien compatibles en qualsevol tipus d'ajuda econòmica que pugui fer falta a la família que no siga per a la mateixa finalitat.
També parlaven de quantitats, de quanties, i hi ha un baremo, no? Depèn dels ingressos brutos mensuals de la unitat familiar.
Sí, claro, el regis ahí, no? Pues segons els ingressos brutos que té la unitat familiar, pues tindré té accés a una quantitat major o inferior, sempre, sí. No podrien sobrepassar mai, crec que són els 175
euros. Sí, sí.
Per família seria el màxim que podrien arribar a rebre les famílies per a poder pal·liar. I si són, això seria en un xiquet només, però si tenen més xiquets, poden anar augmentant-se en un 15% del total de l'ajuda que els correspon per cada fill de mes.
Després també se parla, també parlaven del xeque guarderia, que també s'ha obert el plaç, no?
Sí, s'ha obert el plaç per a xiquets de 0 a 3 anys. Aquí a Onda ja tenim unes ajudes que eren de 50 euros al mes, en guany les augmentem un 20%, doncs passaran de 50 a 60 euros totes les famílies, Y en una novetat important també, que és que es duplica fins als 100 euros d'ajuda per a les famílies monoparentals o les famílies en que els progenitors estiguen en una situació de desempleo en aquests moments.
O sigui que està fent... Se ha ampliat el doble.
Per a les famílies monoparentals i des que estan tots a l'atur, sí. De 50 euros poden passar als 100 euros d'ajuda. Uh-huh. I les demés famílies de 50 euros passaran a 60.
Uh-huh. I després també se parla d'ajudes per a celíacos. Uh-huh. Que no se contemplava en molts puestos i que...
No se contemplava, no. I el que vam fer també pues, va ser el mateix. Reunim-nos en ATECOVA, que és l'Associació de Celíacos de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. I en ells el que vam fer va ser també el mateix, consensuar un poc quina línia d'ajudes podíem traure per a poder ajudar a aquestes persones que per desgràcia estan patint una malaltia i no podem oblidar que l'alimentació celíacia pot suposar un cost de fins a un 3% més car que una alimentació d'una persona que no està malalta. Entonces, el que hem fet ha sigut treure una línia d'ajudes també per a poder pal·liar aquesta despesa adicional que tenen les persones en celiaquia.
Sí, perquè en este cas, imagine una casa que tinga 3 fills i que un siga celíac i que estiguen en risc. Ja no parlem d'exclusió social, sinó que d'alguna manera tinguin problemes per a passar el mes. La despesa econòmica en alimentació d'aquest xiquet celíac és molt gran. És dir, o atén 3, si n'atén 1, se deixa els 2 fora. Esta malaltia no la tenien contemplada en gent que realment té problemes econòmics, eh?
No estava contemplada en ninguna base d'ajudes i... El que vam decidir va ser això, pues, que diem que era una part de la societat que ningú se recordava d'ells.
Eixa, això, lo... clar, això és el que...
Tenen la seva necessitat, o sigui, uh-huh. Al final la despesa econòmica és molt gran per a poder comprar l'alimentació que correspon a aquestes persones. Mm.
Això és el que jo volia comentar-li. Quan, on trobo esta, se reunís a l'associació de celíacs i emprèn este camí per a traure l'ajuda a aquestes personetes o a aquestes persones que tenen aquest problema, no compten que estan en tots els tractes socials. I, clar, quan el tracte social és... per desgràcia, té menys possibilitats econòmiques, és una malaltia que merma molt l'economia familiar.
Doncs sí, és una malaltia que, per desgràcia, la despesa econòmica és molt superior a l'habitual, per dir-ho d'alguna manera, i econòmicament pues, sí, que són famílies que necessiten ese recolzament per part de l'administració per a poder paliar-lo.
Uh-huh. I en total són 232 ajudes, el que rebran.
Uh-huh. Lo que en este momento duem tramitat, per d'alguna manera, sí, són unes 232 ajudes econòmiques per als nostres veïns que no tenen recursos, les famílies monoparentals o amb la malaltia de la celiaquia en aquests moments.
S'està complint i s'està ratificant el pacte Tots per Onda. En este cas van complint-lo poc a poc. Quina quantitat econòmica s'ha destinat concretament per aquestes 232 ajudes?
Pues es que la cantidad económica varía porque ni han hecho des, o sea, pues conforme vean viendo, pues que están pueden uh-huh. desde 175 euros, que sería el máximo para una ayuda de las familias monoparentales, 150 que son algunas de las que ni han para celiaquía, según el expediente, ¿no? Según también la parte económica, los ingresos brutos de cada familia de un porcentaje de la ayuda, ¿no? Uh-huh. En este momento te sabría decir exactamente.
Claro, pero cada caso tiene la seva particularidad en este lo que fan es estudiar cada caso y donarlo. ¿Cuánto sí, tiempo han necesitado para recopilar todos estos casos? ¿Cuán van a abrir el pla? Si encara se pot están a temps de rebre algun altre pla?
Sí, sí, o sea, les ajudes, el que era la base de les ajudes per a famílies monoparentals i per a la malaltia de celiaquia es van aprovar en plena pandèmia a finals del mes de maig uh-huh. i des del mes de juny s'estan rebent les sol·licituds. Entonces, el Departament Tècnic de Serveis Socials rep tota la sol·licitud, estudia el cas i ja és la que valora la quantia econòmica a la que tenen dret i se comunica a cada una de les famílies en aquests moments. Pues es lo que estem pagant, duem unes 232 ajudes econòmiques en general, o sea, entre les famílies monoparentals, estelíacos i les ajudes d'emergència que es destinen a la nostra població.
Imagines que ara en sent algú i, bueno, i pensa que pot tindre dret. Està a temps de poder demanar-la?
Sí, sí. O sea, les ajudes les podem demanar fins al 31 de desembre. Uh-huh. No tenim un pla tancat, sinó que són ajudes anuals. Entonces se pueden demanar en qualsevol moment, se tramita l'expedient i es fa la valoració des del departament tècnic.
Uh-huh. Els majors en Onda, tots bé? La residència?
Pues gràcies a Déu, per ara sí. No hem tingut ningú susto ni ningú esglai per ara i esperem que seguisca la cosa igual. També ja des d'ací no, pues donar-les gràcies als treballadors de la residència per la seva llavor, no? Per la seva responsabilitat, sobretot responsabilitat social a l'hora de privar-se moltes vegades de poder eixir o de poder anar de festa perquè saben que estan treballant en el personal que més difícil ho podria tindre si per desgràcia agarraren el Covid i estan fent-lo de Déu, de cine.
La nostra felicitació per a aquests treballadors perquè estan fent el que toca i de veres des d'ací tot el nostre reconeixement. Està molt bé que vostè com a regidor es faci aquest reconeixement públic i que moltes d'aquestes persones que estan en aquests càrrecs prengueren nota de lo que estan fent ahir en la residència de majors de Onda. És de veres que són dignes d'alabances, no? Aquestes persones que treballen en la residència de majors de Onda.
Sí, sí, perquè al final la majoria quan parles neix pues diuen, no, que és un treball, però més que un treball és una vocació. I saben el públic en el que treballen i des del primer moment que es va decretar l'estat d'alarma i el tancament de la residència han sabut com devien de treballar, ho han tingut tot molt clar i s'han privat de moltes coses, ficant per davant el seu treball i la gent gran d'Onda, que és la que finalment ho devem tot.
Òscar Valero, regidor de Benestar Social, Família i Majors, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Rana Tania. Bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Maria, DJ,
DJ, oui,
en la pròxima professió, DJ que tindràs, no?
Sí, és que el dilluns, quan mos hem alçat, estava massa trista, no? Perquè estava nuvolat, jo dic, ja és trist el dilluns, aixina núvol, com per damunt ficar Manuel Carrasco, aixina que Manuel Carrasco ja li sempre demà, no?
Sí, que serà de miatge, estarem una miqueta sí. més ambientaetes ja i més familiars a ells en la ràdio.
Sí.
No obstant, tu el que passa és que vens de vore els iates, els barcos en Ibiza
sí, sí, sí.
i les festes, bueno, en precaució, perquè jo sé que és una xica molt precavida i que, i clar, has vingut ibicenca total.
Sí, és que tinc uns amics que s'han anat de vacances, no, amb el vaixell per Ibiza i Formentera. Els vull molt, ara que han tornat, la setmana passada en les seues històries d'Instagram no els volia gens, no? I vaig veure la televisió i jo li vas dir, vos encontrareu allí en tot el món. Està el iate de 5 milions d'euros de Rafa Nadal, que dins d'aquest iate cap un altre iate,
iate
no?
Sí.
Després Cristiano Ronaldo, Leo Messi, tot el món, jo dic, tot el món està allí. Te vas a encontrar en tota Espanya.
Clar, i tu has vingut avui DJ ibicenca,
clar,
no?
Ja que no anem a Ibiza, pues fiquem música de David Guetta per estar un poquet més ambientats.
Més animadetes.
Sí.
I 59, Maria, la xulíssima, esta cançó de quin any era?
2011.
2011?
Sí.
Pues, tu, saps què me fa l'efecte? Que no passa de moda,
no,
esta cançó.
No, és que les cançons de David Guetta mai passen de moda.
Es donen ganes, no?
Sí, de ballar i anar amunt,
però
de festa.
Però dona't compte que al llarg del matí que s'ha anat posant musiqueta, al final així del sol, no?
Home, tenia que ser el sol.
Hem tingut el programa variat, divertit. Al final, durant el programa, hem acabat sabent que el brote este de coronavirus de Moncofa era un titular d'un mitjà de comunicació que tenia ganes de no trobaria titulars i va dir, pues ala, a este li toca.
Quan més escàndalos millor.
Per lo tant, Moncofar segur, turisme sense problemes, l'alcalde parla de nosaltres i així mos ho ha deixat, mos ho ha fet saber. Les dues del migdia, Maria, demà més i millor, no?
Com sempre.
I demà la banda sonora que tindrem, esta musiquita que tindrem, el deixem encara en una incògnita,
sí.
no?
Sí. Per davant està Manuel Carrasco. En funció de com me alce demà pel matí, si dic millor més festa, doncs pues més festa.
I ara els deixem als nostres companys d'esports, que per cert tenim a Javi de vacacions, i entonces tenim, pues aquí tenim pues, en Miguel Batalla, que agarra la batuta i entra a parlar-nos d'aquelles coses que volem saber de tot el que passa en els esports i en el nostre Villarreal. Els deixem a tots vostès, a tots vosaltres, en bona companyia. Maria i jo se n'anem, però demà a les 12 tornem.
Tornem.
No? Assistem. El deixem en bona música. Shorty, it's never too much. Keep me doing too much. 10 to 1 of me, I can handle that love. Bottles in my reach, we can all get buzzed. Holla, 'cause I'm free to whatever. It's no rush. So many boys in here. Where do I begin? I see this one. I'm about to go in. Then he said, I'm here with my friend. He got to thinking, and that's when he said, where them girls at? Girls at? Where them girls at? Girls at? Where them girls at? Girls at? So go get down, we can all be friends. Yo, PB, who's Peeba Bryson? 2 years ago, I